Aquesta és una història que només pots viure al circuit. 24, 25 i 26 de maig. Gran premi Monster Energy de MotoGP al circuit de Barcelona, Catalunya. Compra ja les teves entrades a circuit.cat. Viu-ho!
La defensa del Barça l'ha fet molt grossa, perquè sé la defensa que ha encaixat més gols en gairebé 1.500 mesos.
Sí, sí.
És fer l'obra mestra ja dels desastres.
Dels 29 gols en contra que porta el Barça a la Lliga, 9 te'ls ha fet el Villarreal. 8. 3 a la primera volta, perquè el Barça guanya 3-4 allà, i 5 ahir. T'ha fotut 8 gols al Villarreal en aquesta Lliga. Clar, és una cosa incomprensible.
Segons la de l'Oriol, per primera vegada, si Osasuna marca, el Barça rebria 20 gols en un mes.
Que seran els mateixos que en tota la Lliga passada.
Mm-hmm. Els haurà rebut en un mes, del mes de gener. Que bona.
Molt bèstia, sí.
Molt bé. Què més? Volies afegir?
No, ja està.
No, amb aquesta farigola, que més vols.
Ja està. No, és bona, és bona. Avui m'ha agradat.
He decidit quedar-me aquí per no...
No, ho has deixat molt amunt. El llistó està molt alt, eh? Vigila les expectatives per les pròximes dades. Gràcies, Jové.
Fins ara.
Vinga, fins ara. A veure, anem a veure com ha evolucionat el discurs de Xavi durant aquest mes de gener, precisament, el que han encaixat més gols a tota la història, Dami.
Doncs mira, comencem amb les primeres paraules de Xavi aquest 2024, previ al partit a les Palmes. Propòsits per aquest nou any de Xavi Hernández.
Pues éxitos, y los éxitos pasa por ganar títulos, igual que el año pasado, estamos en la misma situación. Empezábamos el año y dijimos que el objetivo principal es ganar títulos. Tenemos 4 en juego, 1 que vamos bien, que es la Champions, que estamos en octavos de final, que era el primer objetivo. Otro que tenemos necesidad, que es la Liga, que estamos a 7 puntos de 2 equipos que van líderes, Girona y Real Madrid. Y empiezan 2 competiciones maravillosas, que son la Copa el domingo y la Supercopa la semana que viene. Así que este es el objetivo principal. Le pido salud, felicidad, que los jugadores disfruten, que se lo pasen bien, pero sobre todo ganar. Este es el objetivo principal.
Bé, així arrencava Xavi el 2024. Res feia pensar que abans d'acabar el mes anunciaria que plega el 30 de juny. 13 de gener, Xavi, abans de la final de Supercopa contra el Madrid, diu sentir-se molt tranquil, més que la temporada passada, a aquestes alçades, en un discurs molt serè del tècnic.
Un título, sinceramente llego mucho más desahogado que el año pasado. Ya hemos ganado, hemos demostrado que este proyecto es ganador. El año pasado se consiguieron 2 títulos y bueno, este año llego más tranquilo, con más tranquilidad, con más pozo. Y Ancelotti tiene hambre, el Madrid siempre tiene hambre. Yo no he visto un Madrid sin hambre. Incluso recuerdo el mejor Barça de la historia, tuvimos que ir a ganar 2-6 al Real Madrid, si no se nos ponían a un punto.
Se'l veia bé, a Xavi, se'l veia tranquil i insistim, res feia pensar que hagués d'anunciar la seva marxa dies després. Però el Barça cau molt malament contra el Madrid, desastre, ràbia, però Xavi sembla amb forces per continuar en un projecte més a llarg termini.
És un cop molt dur, sí, no per mi, pel club, pels jugadors, però bé, tornarem, estic convençut, tornarem.
Tornarem, deia el tècnic. 17 de gener, roda de premsa important, pel que es va dir. Prèvia del partit de Copa Salamanca contra Unionistes. El Barça venia de perdre la Supercopa golejat pel Madrid. I ja es parlava obertament de la seva continuïtat, que Xavi vinculava obertament els resultats, en concret a guanyar títols.
Estic aquí d'entrenador perquè s'han cobert els objectius. A mi em fitxen, mira, t'explico bé. Vale? A mi em fitxen, em venen a Qatar i em diuen que el club està molt malament i que l'objectiu d'aquella temporada, de la primera, és quedar quarts entre els 4 primers. Quedem segons. Objectiu complert. Per això puc continuar. L'any passat, l'objectiu era guanyar la Lliga. Així m'ho va fer saber el president. Es guanya la Lliga i es guanya la Supercopa. Estem per sobre les expectatives. Aquest any, l'objectiu és guanyar títols. S'ha perdut un títol contra el Madrid, i vam estar molt malament. Ja vaig demanar perdó públicament a l'afició. No vam estar a l'alçada d'aquest club. Però l'objectiu és, el primer era classificar-se per 8ens de Champions. I estem. I la competirem. Però sobretot guanyar els títols importants, que són Copa, Lliga o Champions. Si no es guanya, doncs com tots els entrenadors, si no es cobreixen els objectius, jo seré el primer que diré, doncs mira, fins aquí hem arribat, però estem a meitat de temporada i tot en joc. Aquesta és la meva realitat.
Aquí ell ja tenia decidit que marxaria a final de temporada. Ell fa aquest discurs sabent que se'l jutjarà per això i que ja se l'ha estat criticant perquè l'equip no guanyava i no jugava bé. I per tant fa aquest discurs sabent que té colla avall, això, que no seguirà a partir del 30 de juny. Després tot s'ha acabat precipitant, però és molt interessant com va virant el seu discurs. Evidentment, els resultats ho anaran marcant tot, Damià, no?
I aquell dia afegia que mai serà un problema pel club, ha arribat al cas.
Yo nunca, para el Barça, nunca. En el momento que me digan que soy un problema, ya me he marchado. No, soy por encima de todo soy culé y quiero a este club y seguiré dejándome la piel, pase lo que pase. Y evidentemente no ser nunca problema, lo sabe el presidente, Deco, lo saben todos, los futbolistas también. Si estoy aquí para sumar y para ayudar, el día que me digan que sienten que no sumo, me voy para casa sin problemas.
Després de ser eliminats a Bilbao, en Copa, Xavi ja no parla de resultats com a condicionant per continuar, sinó que introdueix un concepte diferent i segurament més coherent amb el tarannà del club.
Si no estamos al nivel de competitividad a final de temporada, pues lo normal es que tenga que marchar, pero como todos los entrenadores. Cuando lo dije os alarmasteis, pero es que estáis haciendo encuestas de si me tengo que marchar o no. Entonces estamos en un club grande, es el Barça, sé dónde estoy y me van a exigir títulos o por lo menos competirlos. Hoy lo hemos competido.
Abans d'ahir, en la prèvia del partit contra el Villarreal, Xavi deia que és conscient del soroll que hi ha al voltant del seu lloc. De les seves paraules, la veritat, no fa la sensació que tingui presa la decisió de plegar.
La veritat és que estem parlant de la meva continuïtat aquesta temporada des del mes de juliol, quan vam perdre amb l'Arsenal. Un amistós. Estic tranquil. Estic molt tranquil, estem fent bona feina, de veritat. Visc una altra realitat de la que potser viviu vosaltres, entenc el club, entenc les crítiques, entenc tot. Tinc aquesta... Mira, no sé si és sort o desgràcia de conèixer el club, no ho sé. Però estic tranquil amb la feina, sé que podem fer una molt bona temporada encara, entenc el soroll, entenc que hi hagin substituts, que hi hagin noms, entenc tot.
Sí que és veritat, Aleix, que va deixar anar una frase o una expressió molt definitòria, el ja famós menys que més.
Porto 2 anys i mig al càrrec, vull dir que al final jo crec que em queda menys que més, Veient els entrenadors, no? Els últims, els que han guanyat, no? Luis Enrique, no? I Pep. Pep, què va estar, Pep? 4, no? Temporades. Guanyant, no? Luis Enrique guanyant 3. Jo porto 2 i mig. Estem allà, No? Doncs escolta, arribarà un punt que marxaré, estigueu tranquils. Esteu tranquils.
La rialla clàssica, sí. Ja, tan identificativa de Xavi. Menys que més, la pregunta és si el menys que més anava a 5 mesos vista, a tan curt termini, i abans d'esgotar el seu contracte. Pel que has explicat, evidentment sí, perquè sí. La decisió estava presa. Altra cosa és que ho sabés dissimular bé en sala de premsa. Fins que ahir Xavi anuncia la decisió, en tot cas després d'haver anunciat a la sala de premsa de Montjuïc, Xavi assegurava que aquesta decisió estava presa des de feia dies.
La decisió fa dies que la tinc decidida i d'alguna manera m'he alliberat. Però el que veig és que no allibero els jugadors, no allibero la situació de la Junta ni a l'afició, per tant, doncs, jo no vull ser una rèmora en absolut pel club. El que vull és sempre ser una solució, el club em tindrà pel que em necessiti i no vull ser un problema.
El discurs de Xavi, en aquests 28 dies avui, frenètics del mes de gener, Aràbia, Sant Mamés, la derrota d'ahir... Mira, ara que Xavi deia això, teniu la sensació que el Barça és una trituradora d'entrenadors o no? Pel seu entorn, per la seva idiosincràsia com a club, perquè ja no és el què sinó el com, no? Amb aquesta filosofia de Johan Cruyff, que han anat ara tants i tants entrenadors, no? Pep Guardiola, Tito Vilanova, per exemple. Van Gaal, fins i tot, no? Que tenia aquell punt neerlandès també, era una mica diferent, però venia d'aquella escola. Home, però és tan difícil entrenar al Barça, Jordi?
Home, que aviam, que és que... que és un club exigent, que és un club complicat, que és un club difícil, crec que ho sabem tots, però imagino que com tots els grans clubs, no, també. Dit això, és veritat que aquí hi ha un component, diguem-ne, això que s'ha creat durant aquests anys, això de l'ADN, aquesta filosofia, aquesta idea que el Barcelona no només té que guanyar, sinó que ho té que fer d'una determinada manera, tot això complica una mica més les coses, inclús el perfil d'entrenadors que es busquen, tot va lligat una mica a aquesta idea de joc, que per algunes coses és fantàstic tindre una filosofia, tindre una idea clara, i per l'altra, a vegades, et pot condicionar o pot limitar-te una mica, no? Però, home, evidentment, que és complicat molt, i al final ho tens, no? Els entrenadors que guanyen són 3-4 anys, i els que no guanyen també, o que guanyen menys, no? Al final, és complicat, però com tots els grans clubs, i la pressió hi és, i al final jo crec que entra dintre de la lògica, sigui difícil i complicat d'anar a Barcelona. Més faltaria, no? Si no, podria fer qualsevol, collons.
El desgast al que està sotmès l'entrenador del Barça o del Madrid és grandíssim.
Però allà a Madrid no apreta tant com aquí, no vols dir? No,
tu sí, mires una foto, sí, sí. Mires una foto del Pep de quan va entrar i del Pep quan va marxar, o mires una foto de Mourinho quan va entrar Mourinho, eh? Quan va entrar al Madrid i quan va sortir...
O Luis Enrique al Barça.
I dius, es nota, nano.
Van envellir, van envellir.
No, per això et dic, al final són 3 anys, 4...
Les canes apareixen per tot arreu.
I esclar, és complicat, però, perquè és una pressió terrible. I a més, perdona, i acabo, eh? I en aquesta dificultat que hi ha en un club com el Barcelona, encara hi has d'afegir el cas del Xavi. O el cas de l'entrenador que és d'aquí. Collons, perquè tu te'n vas a entrenar demà a, no sé, te'n vas a Xina a entrenar, collons, jo vull guanyar, perquè això professional vas guanyar, però...
No tens
Xina,
aquest sentiment, no?
Tu estàs entrenant aquí, escolta, aquí és casa teva, això és el teu club, i vas al carrer, i el del bar, i el de l'altre, i el del taxi, el de no sé què, hòstia, noi, que fotut avui, bueno, hòstia, és complicat, és un desgast tremendo per ell, a més, siguent qui és i ben fet el que fa com a jugador, per tant, és difícil això, sempre és clar que és.
És molt complicat, però ell era molt conscient d'això.
No,
ho sap, ell mateix
no, és complicat, però sap com és
funciona
més
el tema del Barça. I és més, això de que s'ha de guanyar i de la manera que s'ha de guanyar, escolta, l'any passat hi van haver crítiques quan guanyava 1-0, hi van haver moltes crítiques.
Algunes sí.
Alguna al principi, sí, però no. Després ja... No, l'important és guanyar. Sí, escolta que
sí,
escolten els partits.
Però sempre hi ha aquest caldo de cultiu de...
La Lliga de l'1-0.
La Vena, la Lliga
sí,
de l'1-0.
Sí, si aquest any continués de la mateixa manera i guanyant 1-0 i estar a dalt i lluitant...
I no guanyant doncs, el teu rival.
Clar,
tot porta. Tot suma o tot resta.
Sí, que, vull dir que haguéssiu comprat el discurs, haguéssim comprat tots el discurs que el Barça va líder, encara que fos per 1-0, sí, no et dic que no. No s'hauria de restar a mèrit guanyar per 1-0.
Escolta, abans a Anglaterra, els entrenadors, bueno, ara Klopp portava ja 9 anys, no? Però els entrenadors, escolta, Arsène Wenger i tots aquells duraven tota la vida, eh? Ara, quan no vas bé, els del Chelsea van al carrer, també, i l'altre va al carrer, eh? Vull dir que ja van... Van ràpids, també, ara.
Molt bé, sí, m'agrada que facis de guionista del programa. És que avui hem volgut mirar com estava...
No.
Sí, avui hem volgut mirar com...
No, jo,
sí. No, hem volgut mirar com estaven la banqueta del Barça en aquest segle XXI, des del 2000, i si és una cosa que passa aquí només, que cada 2, 3, 4 anys, com a molt, canvi d'entrenador, o passa arreu d'Europa. Què t'has mirat,
doncs Roger? Hem mirat els grans equips europeus, bàsicament, Aleix, des de l'any 2000 fins l'actual, quants canvis han fet a la banqueta i quants entrenadors han tingut. Dic això de quants canvis i quants entrenadors perquè molts d'ells han apostat de nou per un tècnic que ja havien tingut anteriorment a la banqueta.
Hi ha hagut repes, eh?
Sí, n'hi ha de repetits.
A veure, Lliga Espanyola, el Barça, va.
Doncs mira, l'equip blaugrana en 24 anys ha canviat 16 cops d'entrenador i ha tingut 15 tècnics. Són 13 a la pràctica, perquè aquí estem comptant a casos com el de De La Cruz o Sergi Barjuan, que han dirigit entre tots dos 4 partits. És a dir, un De La Cruz, 3 va dirigir Sergi Barjuan entre Koeman i Xavi.
13 entrenadors en 24 anys a Can Barça.
Sí, l'etapa més llarga, la de Frank Rijkaard, amb 5 anys, des del 2003 fins al 2008. Al Madrid, per exemple, 18 canvis a la banqueta, 16 entrenadors. Aquí han repetit Zidane i Ancelotti. Qui més temps ha dirigit el Real Madrid en aquest període ha estat Vicente del Bosque, del 99 al 2003. 4 temporades consecutives. A l'Atlético no cal dir-ho.
Però si sumem Ancelotti les dues etapes, potser
sí,
que guanyi.
Sí, cert,
Zidane,
però deia com una etapa...
Sí, sencera,
sola,
eh?
Com una etapa
Don Vicente.
Única, Don Vicente del Bosque, des del 99 al 2003. A partir d'aquí ningú ha encadenat més anys que l'exseleccionador també espanyol. A l'Atlético no cal dir-ho, el més longeu és Simeone, que du 13 anys a la banqueta matalassera des del 2011. En total l'Atlético 16 canvis i 15 entrenadors, perquè també va repetir Gregorio Manzano a la banqueta de...
Però clar, si des del 2011 hi ha Simeone,
sí, sí.
Això vol dir que del 2000 al 2011 van fer 15 tècnics.
És que prèviament era una triturada històricament, l'Atlético.
4 cada temporada, 3-4.
Increïble, aquests primers 11 anys del segle.
Si no arriben a trobar Simeone, serien clarament líders en nombre d'entrenadors en aquest segle.
A Espanya, sí. Home, pel que dius, 16 entrenadors diferents al Madrid en aquest segle XXI, 13 al Barça i 15 a l'Atlético. i ja ben tingut a Simeone. Vull dir que és més habitual del que sembla tot el que ha anat passant en aquest segle. Anem a Europa, comencem per Anglaterra.
Sí, mira, a Manchester, al United, han passat dels 27 anys de Ferguson, del 86 al 2013, a que l'etapa més llarga hagi estat la de Solskjaer, que va aguantar-ne 3 en total, 9 canvis i 9 entrenadors, havent tingut un tècnic com Alex Ferguson. La mateixa xifra al City, tot i els 8 anys de Pep Guardiola. Abans d'ell, qui va durar més en el càrrec? Manuel Pellegrini, del 2013 al 2016. El Liverpool, amb Klopp, els darrers 9 anys dirigint l'equip, està en 6 canvis i 6 entrenadors, una xifra molt més baixa que els casos espanyol, i dos casos oposats. El Chelsea, amb 20 canvis i 17 entrenadors, i l'altre, a l'altre cantó, a l'altre extrem, l'Arsenal, 4 canvis i 4 entrenadors. Wenger, del 96 al 2018, després han vingut Emery, Ljungberg d'interí i Mikel Arteta. Per tant, un exemple radicalment oposat al del Chelsea, que ha estat una autèntica també trituradora d'entrenadors.
Sí. Trituradora d'entrenadors. 17 entrenadors diferents al Chelsea, Increïble.
Amb 20 canvis, és a dir, dintre d'aquests entrenadors n'hi ha uns quants que han repetit també. O sigui, són 20 canvis a la banqueta, des de l'any 2000.
I al Liverpool, 6 canvis només a la banqueta. 6 entrenadors.
Projectes, els projectes.
I això que Klopp...
Tot això són els projectes.
Això que Klopp ha guanyat una Premier i una Champions. Que no està malament, perquè jo sé que la Premier League no es pot comparar amb la Lliga Espanyola, en què segurament el Barça competeix amb el Madrid, sobretot, i algun any amb l'Atlético, no? A la Premier ara hi ha molts més equips competint. Però tampoc són grans números. És més, ha jugat Europa League també al Liverpool de Klopp, i aquí l'han aguantat 9 anys, no? I és ell qui decideix marxar, si no l'haguessin aguantat molt més. Bé, en general, excepte alguns casos com això de Ferguson i Wenger, i ara Guardiola i Klopp en el seu cas, però en general aquí...
3-4, com a molt.
3-4 te'ls pentinen, eh? Sí, a Itàlia, per exemple, alguna cosa?
Mira, líder, un altre històric, en això, com és l'Inter de Milà, 19 canvis i 18 entrenadors, el Milan 17-16, la Juve 17-15. Mancini és qui més aguanta a l'Inter, Allegri al Milan i Lippi a la Juve. 4 anys al primer, és a dir, Mancini amb l'Inter de Milà, 3 als altres dos, Allegri al Milan i Lippi a la Juventus.
Increïble. És que això del futbol ja ha arribat a un punt que o guanyes o et poses nerviós, o guanyes o et poses nerviós, i llavors canvi d'entrenador.
Escolta, només és qüestió de temps.
Sí, ara que torni Mourinho al Chelsea, que va estar-hi 10 anys i ens va funcionar, ara que torni aquí, ara, no? I això són la repetició d'entrenadors per anar fent, intentar canviar les dinàmiques.
Fixa't l'Espanyol, que ja estan parlant de buscar un altre entrenador.
T'imagines? Ara trucarem la
dona. Un any en vam tenir 4, eh?
Ara, sí.
Va baixar fins i tot Rufete.
Hòstia, el Sabadell jo també recordo un any amb 3 o 4 entrenadors també, segurament, que va ser maco. Ara trucarem l'Eduard de Valla, que està tornant d'Elda.
Sí.
Alemanya, Roger, què?
El Bayern, 15 canvis, 12 entrenadors. Bueno. Otmar Hitzfeld, un altre històric, que és qui s'asseu més anys a la banqueta, del 98 al 2004. 6 temporades dirigint el Bayern de Munic. El Borussia Dortmund, 14 canvis, 13 entrenadors. Klopp, també, qui lidera amb més anys, en va estar 7 a la banqueta de Dortmund.
Però 15 canvis d'entrenadors en 24 anys del segle XXI al Bayern, déu-n'hi-do, i semblava un club estable. I a França?
Hem mirat el cas del PSG, l'equip més fort, 13 canvis i 13 entrenadors. Ningú no supera els 3 anys de Laurent Blanc del 2013 al 2016.
Alguna conclusió
doncs mira,
que vulguis fer d'aquest informe magnífic?
Que Anglaterra és on duren més i menys els projectes. Ferguson 27, Wenger 22, Klopp 9 o Guardiola 8. L'Arsenal 4 entrenadors en 24 anys, però el Chelsea 20 canvis en 24 anys i 17 entrenadors, com estava dient. A la resta de lligues, el qui més canvis ha fet és l'Inter amb 19, el qui menys el PSG amb 13, el Barça està amb 16, però insisteixo, comptant De La Cruz i Sergi, que sumen 4 partits entre tots dos, si no estaria en 14, que és una xifra més baixa.
Vaja, que Xavi no podrà ser el Ferguson del Barça.
No.
No, a no ser que canviïn molt les coses, no ho podrà
ser.
Però
que tampoc està el Barça a molta distància de molts grans equips europeus.
Ja li van preguntar, i si guanyes la Champions?
I va dir que no.
I va dir que marxava.
Que marxava.
A la roda de premsa.
Ja. Ai, dimecres. Aviam què diu dimarts, com s'accepta, com es digereix tot el que ha passat a les últimes hores, i a veure com reacciona l'equip dimecres. Perquè sempre seguim esperant una reacció de l'equip, i sí, ho intenten, estan sempre a punt... Però és que aquest any no va, aquest any no va.
I si hi ha una reacció, és que el futbol com és d'aquesta manera, si hi ha una reacció ara contra Osasuna, diran, veus com l'equip ara funciona? perquè...
Ja, però llavors has d'anar...
Però no, però no és un partit. Has d'esperar, has d'esperar 3, 4, 5 partits.
Jo crec que portem, tenim prou experiència aquesta temporada com per la primera no dir que hi ha
no, però com una reacció. Com a conseqüència ara de la roda de premsa...
La immediata, de veure quin efecte té.
Ja, però aniràs a Mendizorroza dissabte que ve i el Samu aquell et tornarà a fotre l'aigua a casa, com el partit de la primera volta, recordeu? Aquell davanter...
O Morodion.
Sí, sí, està fent bona temporada, aquest jugador s'ha dit per l'Atlético. Sí. Sí, que el Barça sembla que tenia un calendari una mica assequible, perquè ara li venien doncs, una sèrie de partits que... Ah, si el Barça encadena 5-6 victòries, per què no, no? Ja em s'hi punxen entre ells. Però clar, és que la primera de canvi ja t'ha fotut l'aigua a casa al Villarreal. Que ara el Barça té Osasuna, Alavés, Granada, Celta i Getafe.
Home...
A priori, el Barça hauria d'aconseguir fer...
15 punts.
15 de 15.
Sí, amb el Villarreal eren 18.
No, clar, el Barça, si hagués fet aquest 18 de 18, aquí, en aquestes pròximes jornades, hi haurà un Madrid-Girona. Diumenge que ve, Madrid-Atlético. Vull dir que s'aniran estomacant entre ells.
És que, clar, al Barça encara li queden a Bernabéu, Metropolitano, Sant Mamés, Montilivi...
Tram final de Lliga, les 5 últimes sortides del Barça són...
Tot arreu.
Són Metropolitano, després va a Cádiz, i després té Bernabéu, Montilivi... Almeria i Sevilla. Són les sortides per tancar la Lliga.
Per què s'han de jugar, no?
Sí, pot passar de tot, no? Vols dir? Però clar, ara fent números molt ràpids. El Barça té 44 punts. Què, de les 17 jornades...
T'ha salvat.
Sí, això sí. Però de les 17 jornades, vinga, anem a ser optimistes. Que en guanya què? 13. 13 de 17, us poso.
No, ara quants partits porta el Barça? Quants,
no, queden,
quants,
no,
quants 20, en porten ara?
21. Li queden 17.
De 21, quants n'ha guanyat?
De 21 n'ha guanyat 13.
Vale, pues ara fes el càlcul.
No, però imagina't que millora. No, imagina't que millora. El Barça de 17 en guanya 13. 13 per 3 són 39 punts. Mm. I t'empata un parell de partits. 41 punts. Que el Barça, des d'ara fins a final de Lliga...
82.
Fa... Vale, se'n va, 8... no, se'n va a 85. 85 punts.
85 quasi que és campió.
No, perquè és que el Girona en porta 55. Ah. Tu creus que el Girona no farà 30 punts en les 17 jornades que li queden? Tu creus que el Madrid, que en té 54, no farà 30 punts? A les 17 jornades que li queden. Ah, és que...
Serien 84.
Serien 84, ja, però amb un empat més serien 85. No, però vull dir que és una utopia pensar ara mateix amb la distància sideral. No s'ha fet mai a la història, això. El Barça ha de centrar-se en ser quart.
Que és molt complicat, segur. Això està clar, perquè has de guanyar tu i els altres que fallin. I clar, han de fallar 3 o 4 partits.
No en guanyar, sinó en millorar. I si millores, guanyaràs.
Clar.
I no has de mirar d'aquí a final de temporada. Has de mirar d'aquí a... dos partits.
No, el que ha de fer el Barça...
aquest partit i anar millorant, millorant, fins a agafar un nivell més o menys estable que puguis competir amb qualsevol.
No, guanyar l'Osasuna i anar-te'n a 5 de l'Atleti de Bilbao. Això és el que ha de pensar el Barça. 5 punts de marge.
Que t'olvida de l'Atleti de Bilbao.
Que no, que el Barça sí, ha quedat els 4 primers, Àngel.
Però que t'he dit que t'oblides, que el Barça ha de quedar els 4 primers per si mateix, no pels demèrits que facin els altres.
Oh, ja, però si t'ajuden,
hombre,
tal com està l'equip, si t'ajuden ara...
No, per això que la solució era... Me'n vaig el 30 de juny, però... I ara, que és el que hem dit al principi, i ara, què? Hi ha un canvi? Canvies el rumb? Com el canvies? Com el canvies? Com? Fent què?
Bueno, doncs això...
Fent què?
Si avui t'expliquen...
O sigui, estàs esperant... Que els jugadors...
Bueno, avui t'expliquen que els jugadors estaven afectats, que volien que es quedés, que no, potser, bé, potser això els motiva, els encén una mica, no sé.
Clar, aquí tenim a 3 exfutbolistes. Jo no sé, si ignorem quina serà, perquè aquí hem especulat una miqueta sobre si els jugadors tindran més o menys respecte en casos de situacions una miqueta crítiques, no? De que Xavi pugui prendre alguna decisió sobre un pes pesant, però potser els jugadors es motiven ara per poder demostrar-li a Xavi que realment ells poden rendir millor i que Xavi estigui en una situació més ben vista per part de tothom. Deia, escolta, Xavi, nosaltres aquí anem a donar la cara per tu i veuràs que anem a tirar això cap amunt. Ignorem quina serà la reacció. Quina serà? No ho sabem.
Dimecres.
No ho sabem, però potser això li serveix. Potser Xavi ha tingut vista i coneixent la plantilla pensa que... Ara, sí que és veritat que amb l'anunci que ha fet, a priori això no servirà perquè ell continuï. A no ser també que hi hagi una petició popular a final de temporada.
Un crowdfunding.
No, perquè jo insisteixo. Sembla que és irrevocable, però a mi em sembla que si anem al dia a dia, de la mateixa manera que si l'equip se li acaba de caure, això pot acabar amb mocadura de Montjuïc, també pot ser que si el Barça comença a anar bé i no estem parlant d'una retirada d'un entrenador, al final tu pots pensar, però si és que no hi haurà millor entrenador que Xavi, que continuï Xavi. Si és que això va molt al dia a dia.
Mira, sobre això que dius...
I tampoc, perdona, i tampoc és el mateix jugar a Montjuïc que jugar aquí, eh?
Ho deia l'Aleix, és que el trasllat a Montjuïc és molt important.
És un factor ja, més. Jo sí.
No, però si, és un factor més. Si hagués passant el que està passant, juguessin al Nou Camp...
Ah, vol dir per la xulada...
Hombre, no seria el mateix que Montjuïc. Ah, Montjuïc acaba el partit i la gent avall. Igual que l'Espanyol. Acaba el partit i avall. És igual, tu que fa fred, avall.
Mira, ara que deia això el Damià, sí, com reaccionaran, com anirà, com no anirà. Abans ho dèiem, l'anunci de Xavi, aquest format, no?, d'anunciar a mesos vista me'n vaig, això ens ha recordat a Luis Enrique. Sé que són èpoques diferents, que hi havia jugadors diferents i que el Barça econòmicament i socialment i esportivament estava diferent. Però volem saber... com va anar, quan es va fer públic, què va passar, Roger, després sí. d'aquell anunci de Luis Enrique?
En el seu cas, va ser a casa, llavors al Camp Nou, després d'una victòria contra l'Sporting, l'1 de març del 2017. Luis Enrique va contestar totes les preguntes dels periodistes a la sala de premsa, com si fos un partit normal, i després va llançar la bomba.
Última pregunta? Muy bien. Pues aprovecho para acabar la rueda de prensa de una manera diferente. Hoy os anuncio a todos que no seré entrenador del Fútbol Club Barcelona la próxima temporada. Es una decisión muy difícil para mí, muy meditada, muy pensada, pero bueno, creo que tengo que ser fiel y justo a lo que pienso.
Doncs sí, efectivament va ser un final de roda de premsa diferent, aquell de Luis Enrique. Tot seguit, el tècnic va explicar el procés fins a anunciar el seu adeu.
En esta pretemporada tuve una reunión con Albert Soler y con Robert Fernández, en la que ya les adelantaba que había la posibilidad de que no renovara mi contrato. Ellos en nombre del club me tranquilizaron y me dijeron que no tuviera ninguna prisa en tomar esa decisión, que esperaban hasta el momento que yo decidiera y que lo tuviera claro, y ese momento ha llegado.
Doncs Xavi, des d'abans de Nadal, Luis Enrique ja a l'inici de la pretemporada va parlar amb gent del club per dir que no veia clar si acabaria renovant el seu contracte. El motiu que el va portar a deixar-ho va ser aquest.
El motivo claramente es la manera que tengo de vivir esta profesión, con una búsqueda incesante de soluciones, una búsqueda incesante de mejorar a mi equipo. Eso significa muy pocas horas de descanso, muy pocas horas de desconectar. Y bueno... creo que llegado al final de esta temporada me va a venir bien, voy a necesitar descansar y ese es el principal motivo.
Y finalmente Luis Enrique explicaba cómo serían los seus darrers mesos de la banqueta.
Quedan tres meses apasionantes, tres meses en los que estamos en todas las competiciones. En una de ellas es cierto que en una situación difícil, pero estoy seguro que vamos a tener una oportunidad de darle la vuelta y con la ayuda de todos, y si los astros se alinean, vamos a tener oportunidad de darle la vuelta a ese partido. Y si no, quedan todavía tres competiciones muy importantes, y dedicación plena y exclusiva, esfuerzo máximo de cara a estos últimos meses y nada más.
Luis Enrique, com dèiem, va anunciar el seu adeu després d'un 6-1 a l'Sporting al Camp Nou a la jornada 25, amb el Barça a dos punts del Madrid a la Lliga, havent perdut 4-0. Parlava d'aquest partit en què s'havien d'alinear els astres per capgirar un marcador. Parlava d'aquest partit, l'anada dels vuitens de final de la Champions, 4-0 contra el PSG i classificat per la final de Copa. Una setmana més tard de l'anunci, el Barça guanya 6-1 al PSG, la remuntada històrica. Però, durant els mesos de març i abril, s'acomiada de la Lliga i la Champions. A la Lliga perd dos partits clau contra el Depor el 12 de març 2-1 i contra el Màlaga la Rosaleda el 8 d'abril per 2-0. Tres dies després perd també a Turí per 3-0 i després d'aquest partit el Barça en juga nou amb 8 victòries a la Lliga i un empat a la Champions a 0 que el deixa fora als quarts de final d'aquesta competició. A la Lliga acaba segon a 3 punts del Madrid i acaba guanyant la final de Copa 3-1 a l'Alavés.
Resumint, que no va servir de massa perquè el Barça, tot i aquella nit històrica del 6-1, va acabar un altre cop golejat a Turí i eliminat de la Champions, i a la Lliga no va aconseguir fer el canvi. Ara sí, guanya la Copa.
I recordo que després de Turí, amb unes declaracions dels jugadors, crec que era Busquets a peu de camp mateix, dient que l'entrenador no havia sabut trobar solucions als problemes que hi havia hagut durant el partit.
Ja ho havia anunciat, no?
Sí, sí.
El que dieu vosaltres. Ja s'atrevien, no?, perquè ja havia anunciat que marxava i què va fotre Mathieu, tres centrals, aquell dia, recordo, a Turí.
Sí, va fer una aposta i just després del partit Busquets va replicar i també va haver resposta de Luis Enrique a la sala de premsa.
Mira, avui Luis Enrique ha jugat al Paris Saint-Germain, que ha empatat a dos a casa amb el Brest. El Brest va tercer, la Lliga Francesa. Està jugant bé, vull dir. Bé, tot i l'empat, el PSG 44 punts, el segon és el Nice amb 38 a 6, i el Brest és tercer amb 35 a 9. Vull dir que té marge de sobres, tot i l'empat d'avui. Li han preguntat sobre la banqueta del Barça, a Luis Enrique, i ha dit: nada que comentar sobre esto. Aquella simpatia que el caracteritza, no ha volgut valorar la decisió de Xavi Hernández. Bé, anem a més entrenadors, perquè avui, clar, Luis Enrique no n'ha volgut parlar, però n'hi ha hagut d'altres que sí, Damià.
Sí, Ernesto Valverde, després del 0-0 a Cádiz, del seu equip, l'Atlètic Club, ha valorat l'anunci de Xavi de marxar a final de temporada.
Sé lo que es ser entrenador del Barcelona, y sé que, pues bueno, las cosas como funcionan allí. Yo creo que él también conoce lo que es estar allí y él ha tomado esa decisión, y yo creo que será lo mejor, o piensa que es lo mejor para él. Hay muchas cosas en las que yo lo puedo entender.
Y muchas cosas en las que yo le puedo entender, diu Ernesto Valverde, sobre la decisió que,
bueno, perdona,
que ha pres Xavi.
No oblidem que Valverde, sent líder a la Lliga, jugant i competint unes semis de Supercopa d'Espanya contra l'Atlético, sí, i és cessat, destituït, al mes de gener.
Ja ben jugat molt bé.
Aquell dia va jugar molt bé, no? Madrid, va tenir un punt de mala sort amb el VAR, que era els inicis del VAR, i li anul·len un gol al Barça, no recordo.
I recordes que va fer el Barça, no? Se'n van a buscar a Xavi.
Sí.
Que...
d'Aràbia van anar a Doha, és veritat. Exacte. A Vidal i Grau. Tens
I van dir, no, hem anat a veure com està recuperant-se Ousmane Dembélé. S'havien reunit amb Xavi, i Xavi en aquell moment va dir que no.
Si ho hem destapar aquí a RAC1, és veritat. I després, qui trien?
Quique Setién.
Don Quique Setién, que estava amb les vaques 48 hores abans. Bé, això és el que ha dit Valverde avui.
I l'entrenador del Girona, Mitchell, després de guanyar el camp del Celta, li han preguntat pel Barça i per una possible vinculació al club blaugrana.
Estic pendiente del Girona. Xavi es el que mejor conoce el Fútbol Club Barcelona. Y yo tengo contrato hasta el 2026. Así que nada, Xavi es el Barça.
Xavi es el Barça. Ja han començat a sortir molts noms.
I els que sortiran.
A veure, que hi ha algun perfil d'entrenador que li agrada més a President Laporta i a Deco des de fa temps, això és veritat. De fet, durant la campanya ja vam explicar que...
L'havia Alemanya, deia sempre Laporta.
Que els alemanys li agrada molt al President Laporta.
Però això a Laporta, sí. Amb el Deco...
El Deco serà no. Portuguès o brasiler, no?
Per què no? Per què no? Què vols dir? O per què sí?
Tens informació, Àngel?
No, és que tinc informació, no.
El que volia dir... No, ha sortit Mota, no, també... com un dels noms. Sí,
són molt amics.
Per això.
Clar, sí.
Ah, ara es fitxa per amistat?
Ah, no ho sé, jo no ho sé.
I perquè ho està fent bé el Bologna, no?
Ah, no, sí, ho està fent bé, és veritat.
Bé, no,
el
que vull dir és que, fora conya, és veritat, no tenim cap mena d'informació, perquè si el president Laporta, hem explicat avui, el tu diràs, el president Laporta va intentar convèncer ahir Xavi al despatx de Montjuïc que no expliqués això, que no prengués la decisió en calent de dir que marxava a final de temporada, entenc que les últimes 24 hores no s'haurà posat en contacte amb 25 entrenadors, el president Laporta. El que vull dir és això, que de moment no hi ha res en ferm. Però, com a perfil, a partir del 30 de juny, n'hi ha algun que us encaixi? Perquè jo ara mateix no sé veure qui pot dirigir aquest Barça. No. O sigui, qui pot agafar el relleu de Xavi a partir del 30 de juny? Ja sé que m'estic avançant molt, però... Bé, Jordi Roura. No, et proposem des d'aquí.
No, que ens fotran un tertulià. No.
Això és difícil. No, al final, i ens hem d'acostumar que aniran sortint cada setmana, sortiran 25 noms, eh? Al final, és així, perquè és inevitable, no?, una banqueta com la de Barcelona, és així. És difícil, perquè al final és el que parlàvem abans, no? Tindran que valorar aspectes com això que comentaves tu abans. Bueno, quina edició tindrà aquesta nova persona en relació, per exemple, a la Pedrera i tots aquests nanos? Quina idea de joc té? S'adaptarà o no la política econòmica que pugui fer el club? Fitxatges, no fitxatges? Home, tot això s'haurà de mirar. No crec que a dia d'avui el Barcelona ho hagi avançat res, no ho crec. Per tant, jo crec que una de les raons que perquè ho ha dit ara també, pues, tenen temps de sobres per anar-ho mirant, no? Però en qualsevol cas sempre és la decisió fonamental i que marcarà, com sempre, el devenir d'aquest club en els propers temps, almenys com de manera immediata la temporada que ve, si no passa res extraordinari.
Trobar un determinat perfil i que sigui un top serà molt difícil per la situació del Barça. Ara ve un top.
I no puc dir que...
Escolta, avui tres jugadors, aquell, l'altre...
I encara que vingui un top, al final, substituir el Xavi és complicat. Però el Xavi és el Xavi. estàs parlant d'un jugador espectacular i que ha vingut aquí en un moment complicat, que ha guanyat una Lliga, i serà complicat sempre substituir-lo. Per tant, no és, no, és una decisió molt important i molt difícil a l'hora.
Però saps què vull dir? Que el, com deia Núñez, el fitxatge de la portera. Ara el més fàcil és dir, Klopp, que deixa el Liverpool, o Hansi Flick aquest, vinga, que fotin canya aquí. Però això ho pot fer qualsevol. És a dir, no hauria d'haver-hi algú que digués... A què volem jugar? Com volem jugar? No, anem a per aquest tio, encara que sigui un mitcher que se mantengui, un perfil potser no tan mundialment conegut.
Però això tens a Deco.
Ah, ja, per això m'agradaria
que ho fes. Hi ha un director esportiu.
Perquè té la figura d'aquí ha de pensar això.
Per això hi ha la comissió.
La seva feina és pensar, quan tens un entrenador, qui pot ser el següent, encara que en tinguis un, no? Per si hi ha un imprevist. Quan tens un jugador, saber... Qui, si marxa, quina llista tindràs en aquella posició? Per...
Vam estar des de...
Dic jo que aquesta és la feina.
Vam estar des de 2015, quan Xavi es va retirar, hem estat 6 anys dient Xavi ha nascut per ser entrenador del Barça. Cada dia ho dèiem, algun dia entrenar al Barça. Quan el van anar a buscar, 2019 no va poder ser, però era una cosa que tothom tenia claríssima, una cosa que es va estar repetint durant 6 anys i ha passat, s'ha esvaït. Això és l'autodestrucció del Barça, no? Vull dir, coses també, que
perdona,
i ja no existeix.
I amb el Koeman...
Clar, sí, però això ve a tomb del que tu deies, Jordi, que quan estàvem que si el fitxàvem no el fitxàvem i la situació amb Koeman era tan crítica, dèiem, val, però la sensació ara mateix, quan Xavi arribava, era després de Xavi és la nada. Te'n recordes? Dèiem, ara ve Xavi, que ve a salvar el club, però tant de bo surti bé... perquè si no surt bé, què? Doncs ara estem en aquesta situació. Xavi ha nascut per entrenar al Barça, durant 6 anys Xavi ja ha arribat al Barça... Xavi no ha sortit bé, i ara què? Una miqueta, salvant les diferències com a l'Atlètic de Madrid. Després de Simeone, què? Tindrà molt furut el que arribi de Simeone.
Arteta, què tal, Arteta?
Bueno, doncs
jo crec que seria
sí.
Jo crec que sí, a mi m'encantaria. No? No et sembla un bon entrenador?
Sí. Ah, no,
però
això ho dic.
Tu creus que està ara per deixar...
No, l'Arsenal i tal...
No ho sé.
És que és el que dèiem, hi ha que valorar moltíssimes coses. Això et marcarà... La línia dels propers anys, no solament de resultats, que també, òbviament, però et marcarà una línia, et marcarà com té que funcionar el club, quina idea té de joc, si continuem, si no continuem, aquest famós ADN que passarà. És que és molt important aquesta decisió, serà bàsica.
I jo crec que si el Barça està treballant bé, com altres clubs, suposo que, independentment de la roda de premsa que hagi fet Xavi, han de tenir una relació d'entrenadors que siguin possibles.
Home, sí.
De dir, bueno, tenia aquest, bueno, doncs aquest potser
no. Tu els tenies com a secretari tècnic de l'Espanyol? Tu tenies una llista negra allà que obries, la llibreteta, i tenies...
Abans, a la secretaria tècnica estava un, que era jo. No hi havia ningú més.
Però tenies una llista, dir, bueno, si falla este, tengo a dos o tres.
No, vam posar el de casa.
Ah.
A Juanjo.
Home, Juanjo Díaz. Mític.
I si no, Palamós, no? Si no, sempre podies tirar de clàssics, no? David Vidal, Javier Clemente...
Perdona, Luis Aragonés. Vaig a buscar.
Sí, és veritat,
Tens jo prefereixo un entrenador nacional que un entrenador estranger. Partida.
Clar. Pel llenguatge, vols dir, la comunicació dintre del vestidor, potser, per les
perquè,
ordres...
Per poc que conegui, coneixerà millor que qualsevol estranger.
Ja.
I jo crec que és important que conegui...
De fet, el Barça, l'últim estranger que va venir no va entendre res, pobre, i va marxar amb la cuenta que m'ha saltat a Martino. Pobre, aquella temporada. Va quedar esparverat del que va veure aquí,
Mira els últims 20 anys d'entrenadors del Barça.
Sí. Valverde, Luis Enrique, Tito...
Rijkaard,
Guardiola...
De Rijkaard cap aquí, tots... Mm.
Sí,
és veritat, tens raó. Damià Sape, gràcies, magnífica. Avui una hora i mitja de tertúlia analitzant aquesta nova crisi del Barça.
Bona nit, Aleix.
La banqueta, bona nit. Fem una pausa.
I
el que queda.
S'ha quedat igual.
S'ha quedat igual. Bueno, clar, que estem a les expenses de què passa dimecres, a veure si això serveix de reacció o no. Ja ho veurem. Fem una pausa i truquem al Miquel Agut un moment, per parlar del Girona, i després uns minuts de l'Espanyol també, que avui està en crisi després de la derrota del conjunt blanc i blau.
Tu diràs, amb Aleix Pariser.
Escolteu-me bé, vols vendre el teu cotxe? Vols una bona oferta? Oblidar-te de la paperassa i tranquil·litat? Comprem el seu cotxe a puntcat. Necessites vendre el cotxe ràpid i a un preu de mercat? Comprem el seu cotxe a puntcat. Perquè la millor solució a l'hora de vendre el teu vehicle és a comprem el seu cotxe a puntcat. I perquè som de confiança, som d'aquí!
Aquest mes de gener a la xarxa Ford de Catalunya estem de rebaixes. Aprofita l'oportunitat i emporta't ara el nou Ford Kuga etiqueta 0 amb un 24% de descompte. Sí, sí, ho has sentit bé. El nou Ford Kuga etiqueta 0 amb un 24% de descompte. Només del 15 al 31 de gener. La nova mobilitat és cosa de Ford.
Deixaries el teu canari al veí de la manada de gats salvatges? I la teva sogra a casa dels civilitzats dels teus nebots? Si vas a agafar l'avió, aparca el cotxe a Aeroparking Mundiauto, la manera més còmoda, segura i econòmica d'aparcar el teu cotxe al costat de l'aeroport de Barcelona. Més informació o reserva a aeroparkingmundiauto.com.
Estàs buscant la moto dels teus somnis? Aprofita les ofertes de Motovivo i estrena moto. Tota la gamma KTM, Husqvarna, GasGas, CFMoto, Piaggio, Vespa, Aprilia i Moto Guzzi a Motovivo, on també trobaràs una àmplia selecció de motos d'ocasió i un exclusiu espai dedicat a equipament i complements pel motorista. T'esperem a Sant Boi, carretera Santa Creu de Calafell 63. Visita'ns a Motovivo.
Sí, sí, molts portals, moltes webs, molts concessionaris, però al final el tracte, les facilitats i allò que necessitava a l'hora de trobar un cotxe només ho he aconseguit a edificar.com. No t'ho creus? Prova-ho, prova-ho! edificar.com. I si fa falta, te'l portem personalment fins a casa.
Tu diràs. Amb Aleix Pariser.
Minuts i la una. Va, parlem un moment del Girona, que avui ha tornat a guanyar la Lliga 0-1 a Balaïdos i s'ha refet de l'eliminació a la Copa.
Compte, porto dins l'àrea per marcar contra la xuta, gol!
Gol!
Gol, 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 gol!
Així ha cantat el Miquel Agut a la transmissió, el gol de Porto, que li ha donat la victòria al Girona. Hola, Agut!
Buenas noches.
Què tal, buenas noches? Has tornat ja a casa?
Sí, home, i tant.
Val.
Algú sí, tinc sí, un taló pel Mitchell, eh?
El taló de la sabata, no, vols dir?
És una carta certificada via... Eh?
Però té... té...
En blanc, en blanc.
Té traspàs. Però que no l'heu...
Però que no l'heu sentit avui, ara que, que en Dami ens l'ha fet escoltar.
Sí, sí, sí. Ho ha deixat clar. Que... Xavi, el Barça és Xavi, no? Xavi és el Barça. Sí.
Però si no hi ha Xavi...
Que té, que, home, però que ell té contracte fins al 26,
igual,
o sigui que ja té feina amb el Girona i ja està.
Increïble el Girona, eh? Però més amb les baixes, venint de l'eliminació de Copa, que dius, ah, poc que ha tocat,
això,
i no,
això,
i pam.
Això és el veritablement important, que vens de pegar la punxada gran i dius, ui, 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 com reaccionarà l'equip, igual ara li ve la ratxeta aquesta,
no,
i
partit,
pam,
partit
i plante cara.
Però, Àngel, partit de mandra. El Barça, sí, a les dues, a Balaïdos, mandra avui. Que si no, és un partit gos.
No, i dius, bueno, no,
en canvi, Girona,
i empates, no, empates no, guanyes, patapum.
Sí, 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 sí. Patir una mica, no, al final, Miquel, sí, t'ha apretat el Celta, però...
Sobretot, jo crec que els millors moments del Celta són l'últim quart de la primera part, perquè el Celta podria haver marcat el gol de l'empat. El Girona ha començat molt bé, tenint molta possessió. Era molt difícil jugar en aquest camp. Ara escoltarem Mitchell parlant-ne, perquè jo crec que és la pitjor gespa de la categoria a dia d'avui, amb diferència... I mira que Balaïdos sempre havia estat molt bé la gespa, però ara està molt malament. I el Girona en la primera mitja hora ha fet un gol i en podria haver fet un parell més. Però després el Celta ha reaccionat i Gazzaniga ha estat el millor jugador del Girona a la primera part, amb un parell de grans intervencions. Per cert, entre crits de Benítez, de BTA, de l'afició del Celta, que no pot veure més el tècnic madrileny. En tot cas, a la segona part, a partir de la possessió, el Girona ha controlat el partit i potser, com que vas guanyant només per un gol, sempre tens aquell temor, aquella por, que amb un corna, una jugada aïllada, et puguin fer un gol i que a partir d'aquí acabis marxant amb una mica de cara de pam del camp del Celta. Però al final has mantingut la victòria i el Girona és líder amb 55 punts, que ja en són 6 més que en tota la temporada passada, un més que el Madrid, 11 més que l'Atlètic de Madrid i que el Barça, i 13 més que l'Atlètic Club de Bilbao. Ah, i 19 més que la Reial Societat, següent visitant a Montilivi dissabte que ve. Aquí l'asterisc, evidentment, és que el Madrid, l'Atlètic de Madrid i el Barça han de jugar partits pendents.
Què ha dit Mitchell després d'aquesta victòria, Miquel?
Doncs mira, estava content per una cosa que comentàveu ara, per la personalitat que ha mostrat l'equip venint d'on venia i també per jugar en una gespa com la que jugava avui.
Nosotros hemos tenido mucha personalidad para tener el balón en unas condiciones difíciles, muy difíciles de jugar. Y estoy muy feliz por eso, porque hay que tener mucha personalidad y la hemos tenido. Y bueno, una victoria. Ellos han tenido algunas ocasiones, nosotros también. El expecting goal es favorable a nosotros, creo que hemos sido merecedores de la victoria, pero partido difícil, partido complicado, pero muy feliz porque cuando nosotros jugamos a mirar a la cara al rival, ir hacia adelante con balón, buscar, ser capaces de dominar, somos un equipo que hace las cosas muy bien y que puede ganar a cualquiera.
El Girona va perdre a Mallorca amb Antal i Blinda centrals contra Abdon i Larin. Els dos davanters mallorquinistes van guanyar la partida claríssimament en aquell partit, i avui ha jugat Arnau de central fent parella amb Blin. Eric no ha viatjat, no va viatjar ahir ni tan sols a Vigo. Del futbolista premianenc d'Arnau en parlava Mitchell també.
Mentalmente es muy, muy, muy fuerte y no hemos podido preparar el partido con él, solo a nivel de vídeos, y pero sabe jugar en esta posición, lo ha hecho muchas veces, tiene suficiente mentalidad y calidad para hacerlo. Creo que ha hecho un partidazo ante delanteros de mucho nivel.
Delanteros de mucho nivel que són Iago Aspas, Larsen i Dubikas, ni més ni menys. Ha estat molt bé Arnau avui jugant de central. I parlant d'ell, podem escoltar-lo, protagonista de la zona mixta. Ja sabeu que Mitchell normalment va amb el fre de mà quan fa declaracions sobre els objectius a mesura que el Girona va cremant etapes a la Lliga, però Arnau és una mica més valent, una mica més desacomplexat, o té el discurs més clar i acaba per dir que el Girona, per què no, somia en ser campió de Lliga.
La mentalitat d'aquest equip és que vol ser campió, entrar a Champions, arribar a Europa. Jo crec que estem fent una temporada espectacular i anirem partit a partit, com sempre hem dit.
Doncs això, partit a partit, i el Girona partit a partit ja està a la jornada 22 amb 55 punts, una derrota en tota la Lliga i encara aguantant-li el pols al Madrid, que en té 54 i un partit pendent. Aquest dijous el Getafe-Madrid es recupera, si el Madrid empata o guanya, es posarà líder juntament amb el Girona o per sobre del Girona. Déu-n'hi-do, no? Quins una abadia.
És increïble.
16 jornades hi queden, només 16 partits, eh?
Increïble, que està aguantant i segueix...
No, jo altres
amb
vegades...
Amb entitat, amb baixes. Parlem baixes, no té centrals i guanya igual.
No, i altres m'hi han comentat, hòstia, aviam quan perdi un partit, quan tingui una sotregada, com reaccionarà? Bueno, doncs ja ho has vist com ha reaccionat.
Ja, però ara li ve la traca, eh? Ara sí, té Reial Societat a casa i després Bernabéu i Sant Més.
Ah, portem tot l'any que li ve la traca.
Sí, però aquests... són tres jornades seguides que poden marcar, si jo no...
Sí, home, és evidentment, però, hòstia, està molt bé. És increïble, i tant.
Ves que, de fet, el Girona no ha perdut cap partit fora de casa. L'únic partit fora de casa que ha perdut és el de Mallorca, i que ha comportat l'eliminació de la Copa. Però és que és fora de casa, no ha perdut cap partit el Girona.
Sí.
Va empatar Almeria, va empatar el camp de la Real Societat, va empatar el camp del Betis, i la resta ho ha guanyat. I clar, ara venen dos partits molt difícils fora de casa també, però qui no et diu que el Girona també pot guanyar al camp del Madrid? Això a primera el Girona ja ho ha fet, i també al camp de l'Atlètic Club de Bilbao, que és el que va fer la temporada passada, que serà dificilíssim, sí, però vaja, ja no saps què pensar amb aquest equip i tens evidentment les màximes expectatives.
Totalment. Molt bé, Miquel, una abraçada, eh?
Igualment per tots, eh? Mitchell es queda a Montilivi. No vingueu a remenar la cua, eh?
Quan juguen?
Dissabte a les 9.
Dissabte estaré per ahir, doncs.
Montilivi, home, bon partit, si estàs, eh?
Escolta, Àngel, vine per allà, saluda, o fem un cafetonet abans.
Saluda, jo suposo que m'invitaràs a sopar i totes aquestes coses.
Home, i tant, a mi m'han dit que surts més que anar a sopar amb tu que anar a comprar roba, però escolta,
dissabte,
a sopar amb tu encantat.
Dissabte a les 9, Girona, Reial Societat, és un bon moment per Ramon Malatí allà i un xec en blanc, eh? És un bon moment. Va, Miquel, una abraçada.
Igualment, adeu.
Adeu, adeu. I abans de tancar, vinga, un moment per comentar la derrota de l'Espanyol.
Final del partit. Ha perdut l'Espanyol 3-2 contra l'Atlètic en un partit que ha tingut de tota la primera meitat. S'han avançat els alacantins de seguida amb un gol d'Ivan Chapela. L'Espanyol li ha donat la volta gràcies a un gol de rebot en pròpia porteria i un de penal anotat per Braithwaite.
Bé, venim de parlar una bona estona de la banqueta del Barça i de la situació de Xavi Hernández, i tampoc està molt millor l'Espanyol i la banqueta de l'Espanyol, que ja ha fet un canvi aquesta temporada, Luis García per Ramis, però les coses sembla que tampoc arrenquen. Avui l'Espanyol ha perdut 3-2 al camp de l'Aldenc, s'allunya una mica de la zona de descens directa. Tenim l'Eduard de Valle, que acaba d'aterrar d'Elda, a l'aeroport del Prat a Barcelona. Hola, Edu, què tal? Bona nit.
Hola, Aleix, bona nit.
A veure, més enllà de la derrota, no sé si hi ha alguna informació d'última hora sobre el futur de Ramis, si perilla, si no perilla, si hi ha nervis al club, perquè és cert que no arrenca, no?, el tècnic.
No, la veritat és que és una nova desfeta, la segona en el periple de Ramis a la banqueta, però és que el tècnic només ha guanyat 3 dels 10 partits que ha dirigit a segona divisió amb l'Espanyol des que va arribar, i la imatge de l'equip ha estat un altre cop molt, molt dolenta, i això que avui, després de començar perdent de seguida 1-0, ha donat la volta al resultat amb un gol en pròpia porteria i un gol de penal, i un penal que ha transformat Braithwaite, per cert, i l'Espanyol ha estat incapaç de mantenir la renda i ha acabat perdent, com dius, 3-2, i el que és pitjor, veient-se clarament superat un altre cop al rival per l'Aldenc que l'ha guanyat i que deixa Ramis en entredit, com a mínim en entredit. Aquesta nit no passarà res, demà és probable que tampoc, però ara per ara ningú pot assegurar que Ramis arribi a dirigir el partit de diumenge que ve contra el Llevant en la pròxima jornada de Lliga. I és que l'Espanyol, insisteixo, a aquesta hora no ha decidit res sobre el futur de Ramis, però sí que comença a temptejar opcions de futur, per si calgués un relleu a la banqueta. Per tant, a aquesta hora del diumenge a la nit està tot obert, i el tècnic no ha de respirar massa tranquil pel que pugui ser el seu futur. D'entrada, també, pel que ha dit avui a la roda de premsa, i l'escoltem, diu Ramis, i no s'ha tallat ni un pèl a l'hora de parlar dels seus futbolistes, que ha trobat a faltar actitud en el dia d'avui.
Cuando un equipo como el nuestro se pone 1-2 en dos acciones, como bien decía tu compañero, pues una, un gol en propia puerta, y otra, pues un penalti, ¿qué puede suceder? Eso hay que defenderlo mejor. Y no estamos dispuestos ahí a abrirnos una ceja para defender eso a día de hoy. Y yo tengo que hacerles entender eso, que esto muchas veces también se defiende con sangre.
Ah, és una frase, sens dubte, Edu, que ja passarà a la història de l'etapa de Ramis com a entrenador de l'Espanyol. No? Els jugadors no estan disposats a fer-se sang, no? A partir-se la cara, a trencar-se una cella, no?
Sí, no, i a més el tècnic ha dit que no ha sabut transmetre el missatge durant la setmana, que tot el que s'havia preparat per enfrontar-se a l'Aldenc avui no ha sortit, que hi ha futbolistes, sense dir-ne noms ni quantitat, evidentment, que no estan en la lluita, i que a partir d'ara qui no estigui en la lluita, qui no estigui al seu vaixell, no jugarà ni un minut. Preguntat sobre ell mateix, sobre si es veu capaç de revertir la situació, Ramis està claríssim.
Yo tengo máxima confianza en lo que hacemos en el día a día, aunque vosotros veáis el resultado final, y es verdad que no es bueno. Bueno, persistiremos. Yo ya os dije que ahí a mí no hay quien me pare en ese aspecto. No hay quien me pare, porque tengo mucha fuerza en ese sentido.
Doncs això és el que deia Ramis. Aleix, veurem com evoluciona els pròxims dies, perquè la setmana serà interessant a l'Espanyol. A la classificació ja diem que la situació és força delicada, i veurem què passa amb Edu Expósito, que s'ha lesionat en la primera, segona jugada del partit d'avui. El problema és el genoll dret, patacada forta, no fa bona pinta, però les proves que li han de fer en les pròximes hores en determinaran l'abast exacte.
Ara parlem amb el Solsona, n'estem pendents. Gràcies, Edu, bon viatge fins a casa.
Fins ara, bona nit.
Adeu, adeu, Edu, bona nit. Quin xivarri que hi havia a l'aeroport del Prat, que aterrat ara l'Edu. Què et sembla? De moment Ramis no es toca, però pel que diu l'Edu i explicava també amb el Joan Camí, que l'Espanyol sí que té una llista de possibles substituts, perquè si això no funciona, intentar fer algun moviment.
Clar,
o com a mínim tantejar alguna opció.
De moment no ha millorat, jo crec que no ha millorat els números de Luis García.
No.
Per tant, si tu canvies d'entrenador perquè vingui un altre, i aviam si això serveix de revulsiu i l'equip va millorant, però la veritat és que l'equip està jugant molt malament.
No, un desastre,
des de
avui,
a fora de casa, l'últim partit que vam guanyar va ser el 5 d'octubre. fora de casa.
I a tot això continua a 3 de l'ascens directe. És increïble, sí, la segona divisió.
Sí, perquè està tot molt, molt igualat, hi ha molts equips...
Hi ha molts equips.
No? Molt, és que hi ha, és un problema.
No, no, és que l'Espanyol en una jornada pot sortir del play-off o sí, pot ficar-se en ascens directe, sí, sí, perquè estan tots allà igualadíssims.
Com tot. De resultats, si ara no el proper partit contra el Llevant no el treus endavant i un altre, doncs hauran de buscar una solució.
Mira, és que el Tenerife, que és 14è, està a 6 punts de l'Espanyol. El 14è.
Sí, sí.
Increïble, a 6 punts només de l'Espanyol.
Està molt i molt igual.
I l'Espanyol és 5è a 3 de l'ascens directe que marquen Eibar i Racing de Ferrol. Déu-n'hi-do la temporada del Racing de Ferrol amb Cristóbal Parralo, eh?
Sí, sí.
Està lluitant per pujar a primera, eh? El Racing de Ferrol.
Sí, avui ha guanyat a camp de l'Esporting.
L'Esporting, sí, sí, per tancar la jornada. Sí, senyor. Molt bé, ho deixarem aquí. 6 minuts i la 1 de la matinada. A veure què ens espera diumenge que ve. Diumenge que ve a les 9 de la nit al Madrid Atlético.
De moment, perquè ens espera el dimecres, no?
Sí, primer dimecres. Primer dimecres. I després diumenge ja parlarem del Barça-Basuna, de l'Alavés-Barça i del Madrid Atlético. I del Girona-Reial Societat. Oh, quina
escolta,
jornada.
És que al Madrid, jo, quan li van marcar el gol a les Palmes, jo vaig dir, aquest partit no el treu endavant. I en un moment foten dos gols.
Sí, sí, sí.
Bueno, amb alguna... Jo estava convençut. Jo minut 80 i pico, 90, prop del 90, pam.
L'àrbitre també a Rodrigo el podria haver expulsat.
No, però estaves en gent i li deia, escolta, que mamà... escolta, no et fotis ni nerviós. I què vols dir?
Ja l'he vist, aquesta pel·li.
No et
foteu
nerviós, home. Que sempre és el mateix.
A veure dijous al Coliseum, si el Madrid té un ensurt. El Madrid recupera partit també dijous, Getafe-Madrid. N'estarem pendents aquí, el tu diràs, i després ja el cap de setmana que té el derbi amb l'Atlético, un altre derbi. Gràcies, Solsona, Roura, Pichi, descanseu.
Que vagi bé.
Gràcies, bona nit.
Ara tornem.
RAC 1.
Comença aquest any nou al 100% d'energia a Basic Fit. A casa o al gimnàs de la cantonada, apunta't i ara. Gaudeix de 6 setmanes extra i emporta't una motxilla. Torna't a sentir bé i converteix el fitness en una activitat essencial. Només queden 5 dies. Basic Fit.
Rebaixes, rebaixes, comencen les rebaixes.
Ho has sentit bé, arriben les rebaixes a Fort Nicolás, concessionari oficial Ford. Renovem el nostre estoc i tenim descomptes brutals en tota la gamma Ford. Aprofita l'oportunitat i emporta't ara el nou Ford Kuga etiqueta 0 amb un 24% de descompte. Increïble, no? Només del 15 al 31 de gener. Vine a les rebaixes de Fort Nicolás.
RAC 1.
Una mica de bàsquet per desengreixar després de la tertúlia avui intensa sobre l'actualitat del Barça, del Girona i de l'Espanyol. Hola, Dani Aguilar, bona nit.
Hola, Aleix Parisser, bona nit.
Hola, bona nit. Un cap de setmana rodó pels catalans de la Lliga CB, de fet el més rodó de tots aquesta temporada, perquè per primera vegada han guanyat els quatre equips en una mateixa jornada.
Sí, ho van fer Joventut i Manresa ahir, avui ho han fet el bàsquet Girona i el Barça. Comencem pel més proper, l'equip blaugrana, que ha guanyat aquesta tarda el Palència, el QSN 2-94, i això i el fet que ja en Bé se li ha pogut descansar tot el partit han estat la millor notícia, perquè malgrat una gran arrencada dels blaugrana, han arribat a manar de 17 i semblava que encarrilaven el triomf en els paràmetres normals d'un equip candidat al títol contra el QE de la categoria, s'ha desconnectat, ho explicava Roger Grimau.
I quan hem deixat de jugar amb equip, tant en atac com en defensa, és quan ens ha costat molt i passa amb equips que els deixes entrar, els deixes amb aquesta sensació que poden estar en partit i que poden guanyar, si no acabes de trepitjar l'accelerador, doncs s'acaben ficant.
I a partir d'aquí el Barça s'ha mantingut a una distància relativa, però en cap cas definitiva, i els darrers compassos, atenció, ha tingut el Palència atacs per empatar el partit. I compta amb el que ha dit Luis Gil, tècnic dels castellans, sobre aquests instants finals. És l'estripada de les últimes setmanes. Parla així dels àrbitres.
Però sincerament no han estat afortunats en els últims 3 minuts i no ens han donat l'oportunitat de podernos jugar el partit en els últims segons. Ha hagut dues situacions de zones de més de 5 i 6 segons que no s'han pitades i que produeix una tècnica, i situacions de tiros libres continus que no s'havien pitat el mateix criteri durant tot el partit. Jo pido des d'aquí un poc respecte per a Palència, respecte per al Zan del Palència, el que queda de Liga. Nosotros queremos luchar por salvarnos, queremos luchar por seguir manteniéndonos en la Liga CB y quiero que nos dejen hacerlo. O sea, no pido nada más, no quiero que nos regalen nada, pero quiero que podamos llegar al final del partido con opciones de ganar el verso. pedir un poquito de respeto. Quiero decir, al final, nosotros no nos damos por descendidos. No sé si alguien nos da, pero nosotros no. Y creemos en que podemos salvarnos. Y lo vamos a hacer hasta el último momento.
Déu-n'hi-do. Malgrat la polèmica, derrota final dels palencians, victòria del Barça a les portes del partit clau a l'Eurolliga contra la Virtus dimecres que ve al Palau. I compta l'altre resultat destacat del dia, la patacada del Madrid 177 a les Canàries davant el Granca. L'Unicaja, atenció, que ha guanyat a València, se situa ara a un sol partit dels blancs. El Barça és 3 partits per darrere.
Això el Barça, Dani, abans, qui ha guanyat també és el bàsquet Girona. Gran debut, de Fotis Katsikaris, com a nou entrenador, ha trencat una ratxa de 7 derrotes seguides.
Sí, davant el Granada, 80-61, triomf plàcid. Des de l'inici s'ha vist que aquella desconnexió entre Salva Camps i la plantilla era una realitat. Avui compta amb Corey Davis Jr. descartat, a veure, aquest cas l'hem de seguir durant la setmana, recuperant Sergi Martínez i Juan i Marcos amb un conjunt molt més connectat, amb una gran sortida de vestidors, ha anotat 26 punts al tercer quart i n'ha encaixat 9 per deixar ja encarrilada la victòria contra un rival directe, i això deia Fotis Katsikaris en la seva primera roda de premsa postpartit.
Seguro que por eso estoy aquí, lo digo en serio, si creía que el equipo no tenía potencial o no sé, faltaba cosas que a mí como entrenador no entran dentro de mi filosofía, no estaría aquí. Entonces sí que creo, y ahora los conozco más, por supuesto los voy a conocer más y sacar más con el grupo, y por supuesto, bueno, el calendario es como es, y nada, era una reacción perfecta.
Triomf clau i gran jornada pel que fa als resultats. Han perdut tots els equips per sota del Girona. Andorra, Obradoiro, Granada, Breogán i Palència. L'equip de Katsikaris és 13 amb 8 victòries després de 20 partits, amplia a 2 al marge sobre el descens.
Perfecte, Aguilar. I ara tenim una setmana intensa, que ve doble compromís d'Eurolliga pel Barça de bàsquet. Ja us ho anirem explicant.
Australian Open 2024, è tutto vero, Barbara?
È tutto vero!
Un italiano torna a vincere un torneo del Grande Slam quasi 48 anni dopo.
Així vivien els mitjans italians, la victòria aquest migdia de Jannik Sinner, campió de l'Open d'Austràlia, el seu primer Grand Slam després d'una remuntada espectacular contra el rus Medvedev. Hola, Jannik de Gallut, què tal? Bona nit.
Hola, Aleix, bona nit. Exacte. Sinner, de només 22 anys, ha fet història i s'ha convertit en el tenista més jove en guanyar l'Open d'Austràlia en categoria masculina i també en el primer tenista italià que aixeca el títol a Melbourne. De fet, és el primer italià que guanya un gran slam en categoria masculina en els últims 48 anys i ho ha fet en un partidàs de gairebé 4 hores amb molta èpica i remuntant 2 sets en contra al rus Daniil Medvedev.
Daniil, volia felicitar-te tu i el teu equip per un altre gran torneig. Sé que ja hem jugat unes quantes finals, però cada partit trobo alguna cosa on puc millorar i em fa ser un molt millor jugador.
Quart triomf consecutiu de Sinner sobre Medvedev, i això que el rus havia guanyat els 6 primers enfrontaments entre ells dos. La ratxa de l'italià, doncs, és molt notable, perquè a més ha dominat 10 de les seves últimes 11 cites amb adversaris top 5 del rànquing ATP, entre els quals l'actual número 1 del món, Novak Djokovic, a qui Sinner va derrotar en semifinals. Per cert, Aleix, l'Open d'Austràlia no només té un nou campió més jove del títol, sinó que també té el primer campió que no és el Big 3, és a dir, ni Djokovic, ni Federer, ni Nadal, des del 2014, quan va guanyar el suís Stanislas Wawrinka.
Feia 10 anys que ningú del Big 3 guanyava aquest Open d'Austràlia. Avui ho ha fet Jannik Sinner. Apunteu aquest nom, perquè és d'aquests tenistes de la nova generació que pot marcar una època. Gràcies, ja aniré. De seguida repassem les portades, però és que tenim ara mateix en directe l'NFL, és la final d'una de les conferències, per tant, qui guanya aquest partit passa a la Super Bowl. Estan jugant els San Francisco 49ers contra els Detroit Lions. Podeu veure el partit a Movistar Deportes, si us ve de gust. De moment, els Niners perden 0-7, són els grans favorits, estan perdent 0-7 contra els Lions de Detroit. Tot just encara estem al primer període, en l'inici d'aquest partit. I fa una estona Kansas City Chiefs s'ha classificat per la Super Bowl. Ha guanyat 17-10 als Baltimore Ravens i, per tant, els Chiefs defensaran el títol que van aconseguir l'any passat a la Super Bowl de Nevada, que es farà l'11 de febrer. L'equip de Patrick Mahomes, 4 Super Bowls de les últimes 5 Kansas City Chiefs, que l'any passat van ser els campions i que intentaran revalidar el títol. Veurem si contra els Niners o contra Detroit Lions, amb aquest partit que tenim en joc. I ara ja sí, les portades, Jové.
Mira, Mundo Deportivo titula Casting Post Xavi, ja es plantegen els entrenadors de futur. A la portada de l'edició de demà hi ha 6 noms: Sergio Conceição, Hansi Flick, Mikel Arteta, Thiago Motta, Jürgen Klopp i Imanol Alguacil. Si ens fixem en la portada de l'Esport, el titular és La Porta se la juga amb Xavi, en referència a la decisió d'acceptar-li aquesta proposta de seguir el càrrec fins al 30 de juny i marxar a partir d'aleshores. L'Esportiu titula La nova normalitat, i a la premsa de Madrid es fixen en la victòria del Girona. Pols per la Lliga, el Girona respon a l'exigència del Madrid. El diari AS, en canvi, titula també per Xavi, el titular és Sense sortida, diu l'AS, Laporta i Xavi firmen una pau fictícia en un club acorralat esportivament i econòmicament.
Del qual en seguirem parlant demà, segur. El Consell del Tudiràs, amb el Santi Nolla i l'Antoni Bassas, i a la tertúlia amb el David Bernabéu, el Lluís Carrasco i el Fernando Polo. Gràcies, Jové.
Bona nit.
Bona nit. Gràcies al Marc Espejo, avui a la part tècnica, i a tota la redacció d'Esports de RAC1. Demà tornem amb més Ràdio Esportiva.
Tu diràs.
RAC1. Notícies. Agustí Ferrat.
Bona nit, passen 4 minuts de la una. Aquest dilluns comença una setmana clau per l'amnistia. En les properes hores, el PSOE i els partits independentistes acabaran de tancar els retocs a les esmenes de la llei per evitar escletxes que puguin impedir-ne l'aplicació. La normativa es votarà dimarts al Congrés amb els canvis que es van acordar la setmana passada per blindar els acusats per terrorisme i protegir-se una mi democràtica. Ara bé, el jutge de l'Audiència Nacional, Manuel García Castellón,